cafès. I del meu pare tinc aquesta afició per la cultura, entre cometes, popular. També el que deia també abans, això de... Ell entrava a les botigues a vendre gènere, jo entro als mitjans doncs, a vendre una entrevista, us interessa un reportatge, he conegut a no sé qui, tinc el telèfon de l'Itziar Castro, si vols la puc entrevistar, doncs sóc una mica també comerciu amb el periodisme.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Aquesta cançó que està sonant es titula Daft Punk is Playing at My House i és del grup LCD Sound System. És una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del director i guionista Borja Cobeaga. Ja sabeu, el creador d'exitassos com Ocho Apellidos Vascos, Pagafantas o la sèrie No me gusta conducir. És a dir, que el Borja ja fa anys que va encadenant el que en diuen taquillazos i la cosa ve de lluny, perquè quan encara era pràcticament un xaval el van nominar a l'Oscar al millor curtmetratge. Què tal va anar l'experiència? Doncs tot seguit, ell mateix ens ho detalla. LCD Sound System, sonant al llapis de memòria del guionista i director Borja Cobeaga amb la cançó Daft Punk is Playing in My House. Que esta canción vendría a ser, Borja, tu Cantando bajo la lluvia sonoro.
Sí, porque me da subidón. De igual manera que Cantando bajo la lluvia es una película que la veo y me salgo más contento de lo que estaba, esta canción que creo que la he oído, yo creo que es la que más veces he oído en mi vida, o sea, no hay canción que haya oído más veces que esta, desde que salió hasta ahora, o sea, la sigo oyendo regularmente.
Sí, tú cuando estás así una mica de pajona, pot ser que digues.
Me pongo esto, sí.
Y
sí.
Cap amunt, ¿eh?
Sí, pues yo lo relaciono mucho con esa época. O sea, la época de justamente éramos pocos, del corto en 2005 o algo así. Pues no sé, había estado viviendo en el País Vasco haciendo Vaya Semanita, volví a Madrid, salía mucho, era muy divertido todo. O sea, tenía esa época, era muy divertida esa época.
Claro, tú no has tingut els Daft Punk tocant a casa teva, pero te fue de un pelo que el hijo de Will Smith no dijera tu nombre cuando...
Sí, es verdad, con los Oscars, sí, cuando Oscar.
Tenía que dar el premio mejor cortometraje en el Oscar del 2007 a Éramos Pocos.
Eso
no,
es.
No pasó. ¿Cómo
no
viviste
pasó
todo eso? El viaje a Los Ángeles, pues, la nominación, la gala...
Mira, es curioso porque que durante muchos años, claro, te preguntan, porque es un gran acontecimiento en tu vida, y siempre decía, nada, bien, no sé qué, y la verdad es que cuando lo pienso ahora, fue horroroso. O sea, al día siguiente de los Oscars corté con mi novia, o sea, fue un horror. Fue un horror porque...
¿Tiene relación una cosa con la otra?
Pues sí, porque me estaba comportando como un imbécil, estaba agobiado con todo, estaba como todo el rato cansado dando entrevistas, o sea, no me refiero a esta, que está fenomenal y estoy descansado. Pero yo recuerdo que estaba... un momento, estaba en el hotel el día antes de los Oscars, a las 3 de la mañana en el pasillo del hotel, para no despertar a mi novia, hablando con Alges Barceló, que estaba en hora 25, creo, en esa época, y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Y además es que tenía algo, que como fuimos mogollón del equipo, amigos y todo eso, éramos como 50 en un hotel de las afueras, y cada vez que había una fiesta, les decía, no, los 50 no podéis venir, podéis venir 12, y me tocaba a mí elegir quién iba.
Uf.
Entonces, era todo un poco horrible, la verdad. O sea, no tengo... ¿sabes lo que pasó? Lo primero que pasó cuando perdí el Oscar, terminó, había una fiesta y fui al baño a vomitar de la tensión.
¡Qué Dios!
Sí, o sea, quiero decir... Y durante años, como te digo, he dicho, no fue maravilloso, qué maravilloso. Y te puedo decir ya que no, que fue un horror. No. A ver, el hecho de estar nominado está muy bien, pero el momento del viaje a Los Ángeles solo salvaba, pues, tener a Mariby Bilbao
la bajando... vas curta, a la Mariby Bilbao, que a moltes gent la coneixerà per ser la Marisa de Aquí no hay quien viva.
Eso es, Mariby, lo primero que hizo al bajarse del avión después de no sé cuántas horas fue comprarse un six pack de cerveza y fíjate, Los Ángeles, con el tema del tabaco, lo que es, ella fumaba como un carretero, era su característica, era su trademark. Le dejaban fumar en interiores a Mariby.
Bueno,
claro, el carisma. No, no era Mariví, claro, o sea, exactamente eso.
Jo ja sé que tu no ets molt mitòman, però clar, de cop estàs en una festa on està Spielberg.
Sí.
Bueno, això ha de ser guai.
No, fíjate que a mí me daba palo y yo pensaba, no voy a ver una foto, y le pedí una foto. Y fue portada al Diario Vasco esa foto, que fue increíble eso. El Diario Vasco, que es el periódico de San Sebastián, es como el periódico local, el más conocido de la ciudad.
¿Y surtías tú frente a una
agafana? Yo con Steven Spielberg, exactamente. Sí, porque en realidad esto era la fiesta de nominados, que es como un mes antes de la ceremonia, te invitan a una fiesta donde estáis todos los nominados. Steven Spielberg estaba nominado porque era productor de una película de Clint Eastwood, y yo cuando le vi dije, madre mía, estaba como en chándal, además había ido andando era como absurdo, y claro, yo vi que había una cola para sacarse foto con él, porque los demás nominados también quería, les hacía ilusión una foto con Spielberg, y allí que fui, al final me atreví.
I et vas entaulant, o sigui, no sé si es fa un sopar o algo, saps, aquests com si fossin de casament, això passa als Oscars també?
Que si hay una hay comidas, sí, sí, hay como
si te sientas,
sí, sí.
¿Quién va a tocar?
Ah, mira, en mi mesa había mucho famoso, estaba Will Smith,
vale,
que le pusieron la comida y la devoró como si no hubiera comido en 8 años una ensalada, pero se la comió como si fuera un aspirador. Estaba Iñárritu.
Sí.
Que no hablé con él, es que no sé. Yo fíjate que soy separar artista y obra, pero en este caso me espantan las dos. Es que tengo mucha manía, Iñárritu, me parece muy solemne. Es que yo soy del comando antisolemnidad, entonces eso lo llevo mal. Y no me acuerdo quién más estaba. Tenía en la mesa de lava a Helen Mirren, me acuerdo. Wow. Estaba también.
Kirsten Dunst estaba por allí también.
Sí, no, Kirsten Dunst estaba, fíjate, estaba en la ceremonia. Coincidiendo fumando con Mariví Bilbao, Vigalondo y Kirsten Dunst, y le miró Kirsten Dunst a Mariví y Nacho le dijo, es que acabamos de perder un Oscar, y no sé qué dijo ella, que se fumara un porro o algo así, no sé, y Mariví alucinó, no sé, no me recuerdo bien la anécdota.
¿Tú sabes?
Me gustaría ser más fluido que en esto, pero vamos, la cosa era Mariví Bilbao y Kirsten Dunst.
Tú sabes que aquí tienes una película.
Sí, sí, es bueno. Ahora, fíjate, al principio era una comedia, pero después de lo que te contaba, a lo mejor es más una tragicomedia que otra cosa.
Sí, sí, sí. Y también puedes usar a Juan Diego Boto, fe de tú, claro.
Sí, bueno, que ya sea actor fetiche total. Porque...
No, actor fetiche es Ramón Barea.
Ramón Barea sí, pero Juan Diego Boto está. Está en. No está en Su Majestad, pero sí que está en Me Gusta Conducir, está en Los Aitas, mi próxima peli. Y se está rodando ahora una película que he escrito, pero no he dirigido, que dirige Víctor García León, donde es uno de los protagonistas. O sea que, ya ves, no paramos.
Que, clar, l'èxit de Éramos Pocos és el que t'obre les portes a fer el teu primer llarg, que és Paga Fantas.
Pues, curiosamente, ya estaba en marcha Paga Fantas.
Ya estabas, ¿eh?
Sí, porque pasaba una cosa antes hablaba de la época dorada de los cortos, que tenía que ver con los premios, pero también tenía que ver con que los productores de cine y las productoras veían muchos cortos. Y me acuerdo que el productor de Pagafantas, que es Tomás Cima de Villa, que había sido productor de Otro Lado de la Cama, de Días de Fútbol, estaba de jurado a un festival y vio Éramos Pocos y dijo, yo te produzco una peli, no quiero que sea una comedia de ancianas, pero te produzco una peli. Dijo eso, fue la frase. Y de ahí se nació Pagafantas.
També inspirada en fets reals.
Muy reales y muy auténticos. O sea, todas las anécdotas recopiladas, vividas propias de Diego San José y mías y de nuestros amigos.
¿Tú también has fet el lèmur?
Sí, por supuesto. ¿Quién no? ¿Quién no ha estado dormido, quieto, sin miedo a hacer a alguien al lado de su interés amoroso, sea chico o chica? Yo creo que ahí sí que es bastante universal en ese sentido.
Es una peli que molt recomanable, tot i que ja té quasi 20 anys. La historia
sí,
seria...
No sé si se ha quedado un poco vieja.
Sí,
porque...
no.
O sea, me refiero a que un poco machistorra se ha quedado, no sé, es que hace mucho que no la veo, pero hago un repaso mental y pienso en el personaje de ella, la chica, y no sé si se ha quedado un pelín misógino.
Pero Gorka Ochoa es muy pringao y eso
sí,
le va
sí,
a favor no, de la película.
Claro, totalmente, es muy pringao.
La sinopsis sería que hay un pobre chaval, que es el Gorka Ochoa, que se enamora bojament d'una noia argentina que apareix de sobte a la seva vida, y ella, el pobre, es creu que té alguna possibilitat amb ella, però realment el que està passant allà és que ella ha passat a la friendzone, i ella ni tan sols es planteja tenir res amb ell, i en part és normal perquè ella és guapíssima i ell és del montón.
Ser Catalunya, llapis de memòria, amb Jordi Manau.
El café del castillo, el de San Sebastián, de la barca que amarran a la orilla del mar. Nunca tú me quisiste, yo vi ponerse el sol, calabaza gigante, ay, qué miedo me dio. Pudo ser un amor el montón, pero todo el montón era mío. Y perdí la cabeza y toqué pronto fondo, y se fue un pescador al son del cantejondo. Leía Francasca y escribí una canción que acabé en una tasca. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era mío. Pudo ser, pero
del montón del músic sevillà Antonio Luque, conegut artísticament com el Senyor Chinarro, és un altre dels temes que hem trobat al llapis de memòria del director i guionista Borja Cobeaga. ¿Qué hace aquí, Borja?
Pues yo creo que Señor Chinarro ha sido un grupo, y Antonio Luque y sus álbumes ha recorrido mi vida entera. También descubierto por mi hermano, sobre todo porque creo que dentro del primer disco, de las primeras maquetas, había una versión de New Order, justamente.
Y te cogió,
había una versión de Leave Me Alone. Y creo que a través de mi hermano y luego yo por mi cuenta lo he seguido. Y de hecho, en No Vuelvas a Conducir suena esta canción. Es decir, que lo he visto en festivales, lo he visto en conciertos, me parece como un artista increíble. Y además yo creo que me identifico mucho. O sea, yo si hiciera música, no creo que tuviera este deje andaluz que muchas veces tiene él, porque por de dónde soy. Pero sí que el tono de las letras, el tono de las canciones, esa cosa como alegre y melancólica a la vez, que creo que tiene cualquier tema del Señor Chinarro, pues me identifico al 200%.
O sigui, tu veus elements en comú una mica entre la seva música i el teu cine?
Sí, yo creo que pues eso tiene, no sé, es decir, que si fuera un género cinematográfico, sería una comedia dramática, y creo que donde yo más cómodo me siento es en ese tipo de comedia, ¿no? Una comedia con lo que una, no sé, creo que un crítico de cine, y me gustó mucho, definió como comedia pocha. La comedia pocha, que Éramos Pocos lo es, Mi Peli Negociador lo es, la comedia pocha es un género que donde más cómodo estoy. También me encanta la comedia loca y me gusta hacer mucho comedia loca. Pero es verdad que la comedia pocha que define, que podía definir a la música de muchos discos o canciones del Señor Chinarro, es la mía también.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Mi álbum de nubes del cielo, mi pequeña colección de nubes de los días claros y de los que no lo son. Aquí en mi ventana se quedan, recién se vienen del mar. Siempre en babia marineras, como yo que os veo estar. Y os imagino medusa.
I acabarem el rebobinent dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana amb el mític periodista i crític musical, el Lluís Hidalgo, que ens va regalar cançons tan increïbles com aquesta que està sonant, de Rafael Berrio. I bé, jo millor em callo i que parli a Lluís, que és el que en sap.
Mi cristal, mi ventana, quisiera no pensar en nada, quisiera no pensar en nada, pero no puedo. Mi álbum de nubes del cielo, mi pequeña colección de nubes de los días claros y de los que no son.
Mi àlbum de Nubes del Cielo, quin títol més xulo de cançó, cançó sí. de Rafael Berrio, sonant al llapis de memòria del periodista musical Lluís Hidalgo. Lluís, el Rafael Berrio seria el clar exemple de músic de culte?
Totalment. Que el que vol dir músic de culte és que està molt respectat pels músics, per exemple, bueno, composat per Miquel Erenchun, Diego Vasallo és un fan total. De fet, en l'estil de les cançons que fa ara Diego Vasallo hi ha bastant de Rafael Berrio. Respectat per la crítica, no crec que trobis cap crític que digui que aquest tio és un merda, però desconegut completament. O sigui, no es va menjar res, va viure de músic, però no va tenir...
Viure.
Sí, però no va tenir cap mena de repercussió. Va morir fa relativament poc, un parell d'anys, em sembla. És un lletrista... jo crec que és un... Diria que és un dels tres millors lletristes que ha donat Espanya. És extraordinari, lector àvid... es veu que tenia un sentit de l'humor extraordinari.
No el coneixies personalment?
No l'he conegut mai. No, perquè jo em vaig assabentar de la seva existència quan jo vivia aquí, i amb ell personalment no el vaig conèixer.
Et preguntava si éreu amics, perquè entenc que tants anys dedicant a això hauràs fet molts amics o alguns amics dintre del món de la música, tot i que entenc que ha d'haver-hi com una distància.
Jo no sé què és millor. O sigui, la veritat és que no sé què és millor. No he fet tants amics perquè a mi jo sempre he mantingut una certa distància amb els artistes.
Per poder treballar tranquil·lament.
Sí, perquè no vull tenir implicacions emocionals. Malgrat tot, amb el temps, acaba relacionant amb ells. Però amic, no, ho tinc coneguts, tinc gent amb bona relació, tinc molt, amb artistes amb els que tinc relació, però intento mantenir una mica de distància. I fins i tot, o sigui, a mi no em veuràs mai a un camerino. Sí, allà no entro perquè això no... Perquè no vull suportar la pregunta, què tal? Ostres, sé què dius a un artista quan acaba de...
Llegeix tu demà Complet el País i tu llegeixes.
No, i a més que jo crec que és millor... El que passa que també conèixer-lo et dona pistes per interpretar millor el que fa. És a dir, que és una situació una mica... complexa.
Però entenc que també la confiança aquesta, després quan tu escrius una crítica que pot no agradar-li, el que té confiança és el primer que te truca i et diu, tio...
El que té confiança i el que no. A mi...
Però t'ha trucat molt.
No.
O trucaven molt.
No. A mi, m'han arribat a llançar un... Jo me'n recordo un artista que em va venir, tu eres fulanito? Jo, sí. Llavors va buidar-me a sobre un got d'aigua. En plan, no sabes el daño que m'has hecho.
No pots dir noms, no?
No, no trobo
legal. Està en actiu.
Sí. I després, una altra vegada, un altre artista, però vull dir, no, sense cap mena de problema, dic, oye, no m'agrada gens el que escrius. Jo, bueno, vale. I vam estar xerrant, li vaig explicar per què, perquè clar, jo parteixo d'una base. Si jo em guanyo la vida dient què penso dels altres, només faltaria que no tingués que escoltar i entendre
ho has d'encaixar que
m'ho digui, bueno, doncs molt bé. I he tingut whatsapps en plan tal, vaig tenir un artista important que em va escriure, em va dir que no tenia ni puta idea, que estava perdut, que no sé què, que estava carregat de prejudicis, tal qual. Li vaig tornar jo la resposta, perquè això sempre respon, perquè estic obligat, em sento obligat a respondre. I li va respondre en plan conciliador, li va dir, bueno, jo respeto molt el teu punt de vista, tal qual, no sé què, no sé quantos, però no crec que sigui així, tal qual, en tot cas, si ho fes, ho sento, no era la meva intenció, però bueno, estava fent la meva feina i tal. I ell em va respondre que tant de bo haguessis estat així d'elegant en la crítica, o sigui, l'escrit que jo li vaig donar. És a dir, em vaig quedar bastant satisfet, perquè com a mínim, bueno, va ser una... Bueno, tu creus que jo ho he fet malament... Bueno, jo em defenso, crec que no tinc mania ni res d'això, bueno, perquè ells pensen que és un tema de manies.
Però sí que la crítica, jo crec que el límit hauria d'estar en que pot ser no bona, però no pot ser destructiva, no? És que ara em ve al cap el documental del Carles Sabater que va estar aquest any al Festival Inèdit, que un crític va fer una crítica en el Quina Nit,
sí,
que el destruïa i que es veu que el va deixar tocadíssim.
Jo no crec que hi hagi una... Jo crec que és una fal·làcia això de la crítica constructiva i destructiva. Les crítiques són crítiques. I llavors, el llindar depèn de la teva pell. Ja està. Jo he fet crítiques de Sau hiper dures. I he fet crítiques dels Pets, que el Lluís Gavaldà encara se'n recorda la primera que li vaig fer, que era en plan un clatallot, però de nassos. És destructiva? Bueno, si a mi en re, si
que
a
venen
mi...
a l'estil, no? Més que...
Clar, és que és, que és, és que és molt relatiu. És com objectiu, s'ha de ser objectiu. Què és això?
No, no
qui pot ser objectiu?
No, però quan parlo de destructiu és no anar a lo personal.
Ah, no, 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 no,
no entrar en coses, este tio no sirve para nada.
No, no, no,
no, anar per aquí. Tu pots dir, el concert va ser un desastre i va ser-ho per això. No, per i pim, també, pam, pam, pam.
I també puc dir, aquest tio no serveix per res. Bueno, també, sí. Jo crec que també ho puc dir, sí, sí, és a dir, sí. És la meva opinió, és la meva opinió i puc dir-ho. Llavors em poden dir, no tens ni idea, i ho he d'encaixar. És a dir, jo crec que el que no pot ser és una ofensa personal. O sigui, jo no puc insultar un artista. Ara, tu no has vist moltes vegades quadres que dius, però com és possible que això li agradi a la gent?
Massa, massa.
Bueno, doncs pues és una opció. Pues, jo no entenc, aquest tio no té res del que ha de tenir. I ja està, és a dir... Sí, això, constructiu, destructiu, és un tema molt... És molt fugis, és una frontera que jo...
Tu vas a foc.
Jo no la... Sí, jo intento explicar una mica amb educació, jo crec que cada vegada més educació, i potser ara estic perdent una mica dents, perquè un es fa gran i per fil i per tot, però bueno, intento dir el que penso...
Et paguen,
d'una manera educada, sí.
I et paguen per fer moltes coses perquè has sigut director de l'Inèdit, has treballat al Plàstic, a TV3, has sigut assessor de l'Ajuntament de Barcelona i també has sigut profe de l'UPF, coordinador...
Sí, feia un màster...
De periodisme musical.
Sí, sí, feia un màster... I era molt xulo allò, Era molt xulo perquè, a més, teníem molts estudiants llatinoamericans que venen amb un altre cap, amb una altra formació musical. Teníem formació... Per de veritat, i criteri.
I senyor profe, els hi parlaves d'aquesta cançó que és pionera en lo seu?
No crec, però igual va sortir alguna vegada.
Això és sí. el protosampler.
Sí, això de fet és un protosampler, és un artista polonès-alemany que es deia Holger Zukei, que als anys 70 va agafar una emissora d'ona curta, va agafar un programa musical persa, iranià, va afegir una guitarra per la seva part, que sona gairebé com a High Life, que és un estil africà. Llavors, és una mica la imatge perfecta del món. És música asiàtica, feta per un polonès alemany amb música africana, amb guitarra africana. I, a més, ensampler antic, és a dir, cinta analògica de magnetofon tallada i pegada. I és deliciosa.
Ja veieu el pal que porta el Lluís, tant li fot el rap com el pop espanyol dels 90s, la nova chanson, el rock polonès amb barreges de Fòrum de les Cultures. Hi ha algun gènere que no t'entri?
Sí, sí, sí. A mi el heavy metal em costa, per exemple, el metal, segons quin em costa. O sigui, Metallica m'agrada, per suposat, bueno, l'època d'haurada de Metallica. Però jo crec que hi ha estils, més que no agradar-me, que escolto menys. És a dir, perquè jo crec que cançons bones hi ha a tota mena d'estils. O sigui, jo no crec que hi ha cap estil que no tingui una bona cançó. Mm. Llavors, l'única cosa és la teva proximitat, que té a veure amb la teva educació i amb els teus gustos. És a dir, jo vaig néixer en una família de classe mitjana que va tenir durant bona part de la seva vida un índex de consum raonable. O sigui, jo era un pijo en certa mida. O sigui, no és que fos un pijo de Irún. Jo no era de la gotita de leche. La gotita de leche eren els pijos de Irún, els que tenien voltaco lobito, que era el que es portava quan jo era jove i tal, i portaven tots una mena d'abrigo que li deien el condom, perquè sempre havia un capullo dins, un abric obert i tal. Però bueno, jo tenia una educació, diguem-ne, no de carrer, per entendre's. Llavors, músiques vinculades amb el que era el rock urbà i tal, a mi em venia una mica lluny. És a dir, a mi m'agrada més l'Orquestra Mondragón del començament que no pas l'Enyo, per posar-te un exemple.
Doncs ara, per acabar el teu llavés de memòria, et faré l'enèsima crueltat, perquè et faré triar entre dues de les teves cançons. Per una banda, tenim una que tu has jugat a ser Nostradamus i dius que ho petarà el 2025, que és la de FKA Twix, sí, no sé pronunciar-ho millor.
És igual.
Has de triar entre aquesta o una que t'ha frapat el 2024, com és la Jessica Pratt.
Agafaré la primera perquè la Jessica Pratt té una sonoritat relativament semblant, atemporal, en certa mida, com el vin de la Simone, i per contra FKA Twix té més a veure amb el que és la música actual.
Doncs acabem amb FKA Twix, que, bueno, tu ja has tirat l'aposta, eh? Ara veurem durant aquest 2025...
Ja veuràs.
...si ho rebenta o no. Lluís Hidalgo, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
Gràcies a tu.
Doncs fins aquí el rebobinent del llapis de memòria d'aquesta setmana. Ara toca descansar i ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt bon divendres i millor cap de setmana.
Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
De què va la teva història?
De mi. Dels meus amics. Dels homes que he estimat. I dels que he perdut.
L'Herència, el teatre lliure, més que una obra, una experiència escènica de 6 hores que trasllada l'espectador, entre d'altres llocs, al més cru de la pandèmia de la sida. Conversarem amb el director Josep Maria Mestres i un dels protagonistes, Marc Soler. I també... Wake up, ache up, get your tits up in my makeup, face fuck, get your makeup. Ens visita Nadia Hafid, una de les veus més combatives del dibuix català. Acaba de publicar Mala Olor, Premi Finestres de Còmic en Català, un al·legat contra el racisme a la feina.
Tot és comèdia. Tots els caps de setmana a la una del migdia amb Màxim Castillo.
La Lliga torna i l'emoció es viu a Moguts pel Barça. Diumenge a partir de les 3 de la tarda, suma't al Barça Reial Societat amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya.
S'acosten. Són imparables. Ja són aquí. Premis Idea Ràdio 2025 de Ser Catalunya. Nova convocatòria a partir del 3 de març. Més informació a premisidearadio.cat.
Allà on siguis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc a sercatalunya.cat. sercatalunya.cat. Som a tot arreu. Som al teu costat. sercatalunya.cat.
Què t'hi jugues?
Jofre, Àlex, vosaltres sou exfutbolistes. Què us sembla tot plegat?
No sé massa quina opinió em mereix el tema. Jo...
No ho saps? Doncs no cobres.
Què t'hi jugues? El programa d'esports els migdies de Ser Catalunya. Escolta'ns de dilluns a divendres amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
I cau el sol.
Ser Catalunya.
L'altra punta del món.
La força de la conversa.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El presidente francés Emmanuel Macron acaba de revelar que salió con muy poca esperanza de que hubiera un posible acuerdo para evitar los aranceles de la Unión Europea con Estados Unidos cuando visitó a Trump en Washington.